Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. Aquest segon diumenge d'Advent, l'Evangeli presenta un any més la invitació que Joan Baptista fa a la conversió. Fent-se ressò de les paraules del profeta Isaïes a l'Antic Testament, Joan demana obrir una ruta al Senyor pels solcs de la nostra vida i de la societat, i d'aquesta manera aplanar-li el camí per tal que tothom, també avui i aquí, pugui veure la salvació que ve de Déu. Aquestes paraules del profeta ressonen en el cor de cadascú de nosaltres, que des del baptisme hem rebut la vocació a l'apostolat i a la santedat, i se'ns demana que esdevinguem veritables missioners. El nou pla pastoral diocesà, promulgat fa poc temps, dedica el seu primer capítol precisament a ser deixebles missioners cridats a la santedat. El papa Francesc, a l'exhortació Evangelii Gaudium, afirma: somio amb una opció missionera capaç de transformar-ho tot, perquè els costums, els estils, els horaris, el llenguatge i tota estructura eclesial esdevingui un camí adequat per l'evangelització del món actual, més que per l'autopreservació. Precisament aquest nou pla pastoral vol donar respostes concretes a la realitat que vivim els cristians i que necessita ser evangelitzada. Per tal de fer-ho, la paraula de Déu ens convida a la conversió de cor, una conversió que comença en l'interior de cada persona, una conversió que ha d'anar acompanyada de la nostra formació, per tal d'esdevenir deixebles missioners. Per tal de fer-ho, en aquest primer curs d'aplicació, l'acció que treballarem és oferir cursos de formació permanent per laics i religiosos, per al primer anunci de la fe, sobre temes d'actualitat i de cara a tasques de responsabilitat a les comunitats. He encarregat a una comissió diocesana preparar i oferir aquests cursos de formació per tal que es puguin realitzar a les parròquies, als arxiprestats, moviments, etc. Aquesta conversió també afecta el conjunt de la comunitat eclesial, ja que el papa Francesc demana que siguem una casa amb les portes obertes, que és precisament el títol del segon capítol d'aquest pla pastoral, dedicat a la dimensió celebrativa de l'Església. És una Església que surt a l'encontre de cada persona, en la seva realitat concreta, però també una Església que convida a entrar i descobrir i experimentar la misericòrdia i l'amor de Déu. El Sant Pare, en l'esmentada exhortació Evangelii Gaudium, ens diu que l'Església està cridada a ser sempre la casa oberta del Pare. Un dels signes concrets d'aquesta obertura és tenir temples amb les portes obertes arreu. Les diverses accions previstes en aquest segon capítol incideixen en les celebracions eclesials i l'acolliment i acompanyament de les persones, des de l'Eucaristia fins a la resta de sagraments, tot fent atenció especial a la seva preparació amb les persones que s'acosten a l'Església i també a la formació específica dels agents de pastoral que les acullen. Aquest curs, l'acció proposada en aquest àmbit és elaborar un directori diocesà per la pastoral exequial, tenint present que el moment de la mort té una rellevància singular i que l'acompanyament de la comunitat parroquial és significatiu, ja que ajuda a mostrar l'esperança en la resurrecció del Senyor i dona el consol de la fe als familiars. Confio que amb l'ajut de tots i les orientacions d'aquests dos primers capítols del Pla Pastoral Diocesà, continuem el nostre camí de conversió personal i comunitària i ens endinsem en la preparació dels camins del Senyor.
Com remem? Els nostres testimonis.
Bé, aquests dies m'he proposat, aquest és el programa de la diòcesi de Terrassa, però molts cops la informació la podeu trobar, per exemple, a la pàgina del Bisbat de Terrassa, a la web del Bisbat de Terrassa. Però amb aquesta intencionalitat del Sant Pare de sortir en fora, doncs el meu interès és escoltar altres veus. Veus que tal vegada no hi pensem mai. I convido aquesta veu aquest vespre, aquesta nit. Avui tenim Carme Flamaric. I Carme Flamaric, doncs, ha tingut la seva experiència religiosa en un altre àmbit, que no és el catòlic. Ha tingut, doncs, les seves decepcions i avui està aquí i jo estic obert a fer aquest canvi. La Carme em pregunta, la Carme m'interpel·la i jo diré el que puc i ho faig expressament perquè arribin aquelles veus de dir qui és el poble que pot escoltar avui amb interès l'anunci. Bona nit.
Bona nit, bona nit.
Com estem?
Bé, bé, molt a gust aquí amb tu.
Perfecte. Doncs això, es tracta de que tu ens diguis, tu ens interpel·lis i jo faré el que pugui.
Vale, gràcies. Parlaré en castellà perquè em surt millor parlar castellà, castellà. Bueno, pues Toni, yo te agradezco mucho que me hayas permitido venir porque me gustaría que de estas preguntas o esta mini entrevista poder salir con un grado de más dulce del que tengo en cuanto a las religiones en general por mi propia experiencia. Y entonces me gustaría hacerte ciertas preguntas, no que me convenzas, sino que me contestes lo que tú creas y yo sacaré mis propias conclusiones.
Ay, ay, ay. Vale. Aquí estem.
¿Te pregunto?
Sí.
Vale. Sinceramente, con la mano en el corazón, no espero menos de ti, ¿tú crees que estás en la religión verdadera?
No hi ha ningú que el que faci no sigui perquè respongui certament a la seva persona. És a dir, jo crec que moltes vegades jo no m'atreviria que la meva família sigui perfecta, imperfecta o molt imperfecta, és una qüestió, però sóc d'aquella família. I el motiu pel qual sóc de la família de l'Església té molts motius. El molt fort, els meus pares. El molt fort, les experiències personals, des de petitó. El molt fort és que a dintre d'aquesta família és on he trobat el Crist. És on he trobat Jesús. Totes les imperfeccions meves, tot el bullici, totes les incoherències, totes hi són, però és la meva família. Que podria haver estat una altra, a lo millor si la meva experiència hagués estat una altra, hagués estat una altra, però és que això forma part, diguéssim, del que he respirat, no? I un respon moltes vegades doncs, allà on ha respirat. Per tant, no és tant que em plantegi, és que és la veritat que visc, no? No sabria viure aquesta experiència en un altre lloc.
Molt bé, moltes gràcies. Jo quisiera que... Me imagino que te lo debes saber de memoria, pero si no... un texto bíblico, porque la Iglesia Católica se rige por la Biblia, ¿no? Sobre todo por el Nuevo Testamento, donde Mateo 7, del 15 al 20, está hablando de las señales que puede tener una persona, pues, agnóstica o atea, o llámalo como quieras, donde dice que por sus frutos los conocerán. ¿Tú crees que la Iglesia Católica ha dado suficiente fruto ejemplarizante como para que alguien pueda pensar que vale la pena seguirla?
Jo sempre he pensat que el que entra en joc és la meva persona. Junts, doncs, és obvi que fa molt soroll totes les incoherències. Per exemple, per no anar-me'n molt lluny, de la meva pròpia persona, jo sóc molt conscient que les coses més fosques, les coses més atropellades, les coses més incoherents, són les que han fet més mal. I llavors, doncs, si avui, per exemple, la gent sent parlar i algun elogi meu, doncs hi haurà una sèrie de persones molt ferides que diran, per què li feu un elogi? Si aquest home em va fer mal aquell dia que no em va escoltar, aquell dia que no em va atendre, aquell dia que em va engegar a pastar fang, aquell dia que jo vaig veure que ell no era coherent. I té la seva raó. Però a la final del temps serem preguntats individualment. I qui serà preguntat seré jo. I qui serà mesurat seré jo. Per tant, a mi personalment el que em preocupa és si jo donaré l'alçada. I el que em preocupa molt és si jo puc respondre al que el Senyor demana. I això ja no ho tinc tan clar. L'Església com a Església, doncs, és un conjunt, i llavors sempre passa aquest problema, que de vegades també, doncs, hi ha com espècies de prejudicis, de coses. Dic, a mi el que es pensi globalment de l'Església, jo no m'atreveixo a jutjar. El judici més proper que tinc és el de la meva pròpia persona. I aquest sí que puc dir que quan sento aquest fragment de Sant Mateu, doncs dic, pues no ho tindré fàcil. Jo, almenys, no ho tindré fàcil.
Vale, ya veo que el tema de Iglesia en conjunto quieres evitarlo, lo estás llevando a tema personal. Y yo no te pregunto por el tema personal tuyo, de por qué eres cura, o por qué lo sientes, o por qué... Te estoy hablando de la Iglesia en su conjunto, desde el papado hasta el... Entonces, te estoy diciendo de temas, por ejemplo, de sobre todo sobre lo que te he dicho de Mateo, que dice de sus frutos lo conocerán. Yo he estado estudiando la Biblia con otras religiones, te puedo decir... Y en ningún momento, he visto que la Biblia dijera que un servidor de Dios no pueda contraer matrimonio. Todo lo contrario. Hay textos donde dice que el seguidor de Cristo tratará a su mujer como de porcelana, como, no sé, un trato especial, pero en ningún momento he visto que dijera que un servidor de Dios no puede casarse. Entonces me gustaría que me explicaras por qué la Iglesia ha impuesto ese sacrificio, que para mí ya es un sacrificio ser, tener una fe, una vocación y dedicarte plenamente a ella, para mí eso ya es sacrificio. Y encima, si Dios nos hizo carnales, porque nos hizo carnales de deseos, de hacia el sexo contrario, el por qué la Iglesia impone ese sacrificio tan bestial.
Vale. Mira, yo sí sé una cosa, la percibo en la Iglesia ortodoxa. En el fondo, cuando tú ves el sentir del pueblo, porque esto hay que ser como un poco más... Yo no juzgo para nada, ni niego la possibilitat de ninguna manera, doncs que els preveres, puguin ser homes casats. És una cosa que es dona a l'Església Ortodoxa, una església fidelíssima. Per tant, en aquest, com a principi, és obvi que el que dius doncs és correcte. El que sí que em sembla que és interessant és que la gent posi més en valor el que significa el celibat. Jo el que trobo a faltar no és tant aquest tema de dir no podria ser, és una possibilitat. Fins i tot hi ha catòlics orientals que estan casats. Però jo el que sí que em trobo com una mica trist, no?, és que es posa molt poc en valor el celibat i es posa com si solament fos sacrifici, com si solament fos una cosa humanament no possible, no? I te n'adones compte d'una cosa que té una riquesa especial i que jo penso, la gent hi està en contra, però en el fons la gent sí que desitja que tu siguis un home no casat. Quan el Concili d'Elvira...
Perdona, pero me imagino que los niños que han sido violentados por curas no tendrán ese mismo pensamiento. Entonces piensas, si los hubiesen dejado casarse, quizás esas tendencias no hubieran estado, porque la mayor parte o el gran número de niños que han sido abusados sexualmente en los colegios han sido por curas. Entonces,
hi ha una cosa que m'esgarrifa bastant de la societat actual. Si això veritablement és un problema, que ho és, quan es posa en estadística, en radical estadística, ningú parla, ningú vol parlar d'aquest problema gruixudíssim en l'àmbit de l'escola. Ningú vol parlar d'aquest problema gruixudíssim en l'àmbit de l'esport. Ningú vol parlar d'aquest problema en l'àmbit de la pròpia família. Quan tu agafes les estadístiques, que jo entenc que per la proclamació sacerdotal doncs escandalitza més, doncs es digui, redeu, és una cosa horrorosa. És evident, és una de les coses que més mal ha fet en l'Església. Però aquesta societat que assenyala amb tanta força això...
Bueno, hi ha altres,
està hipercallat d'altres grups d'assistència social, grups de tutela de nanos, grups... És una cosa molt extensa a la nostra societat, de la que se'n parla poquíssim. I després hi ha una cosa que és molt important. El col·lectiu que més ha caigut en aquest problema no és el col·lectiu que s'arregla amb un matrimoni, perquè precisament la seva opció no és l'heterosexual. Per tant, a mi m'agradaria que aquestes coses, escoltar-les, d'acord, però amb rigor. I amb rigor es pot dir, escolti, si demà, posant en comparatiu, tots els grups que es poden casar i que es poden casar lliurement, a part de que el que avui està molt en crisi és el matrimoni, tota aquesta gent que es pot casar, quan mires les estadístiques, dius, perdoni, la primera estadística d'abús en els infants és la pròpia família, però amb una estadística brutal. I estic parlant no en números absoluts, que seria lògic perquè nosaltres som poquets, sinó en números relatius. I dius, no, parlem del tema, però agafem el toro per les banyes. I el que volia dir, que a mi el que em deixava de dir, és dir, la gent no posa en valor el celibat perquè jo crec que estem en una societat molt pansexual i tot ho pensa, diguéssim, com home, el món feliç que ens tenia que portar la llibertat sexual no l'acaba de portar. Aquest és un món bastant desencantat i amb bastanta família trencada.
Bueno. Sí, sí. Entramos en un terreno peligroso. Es cierto que en los ámbitos familiares hay abusos. No sé si te lo he contado alguna vez, yo he sido uno de ellos. Entonces, mejor experiencia que la mía no encuentro. Pero me estás haciendo de político en vez de cura, porque me estás diciendo, este es malo, pero aquí hay peor. Yo he dicho esto, pero tú has dicho lo otro. O sea, me da igual que en la familia haya, me da igual en sentido figurado, de que hayan abusos, porque un cura elige no tener relaciones sexuales. Es más, la gran mayoría de curas que han tenido alguna actuación así, no, iba a decir una palabrota, pero bueno, que Dios me perdone, son homosexuales. Entonces, primero, ¿por qué la Iglesia, cuando se hay un tema de estos, no permite que la ley civil juzgue a este párroco? ¿Por qué tiene que juzgarlo la Iglesia? Si este párroco ha hecho una transgresión de la ley civil, ¿por qué no se puede juzgar civilmente y tratarlo como se le trata a cualquier padre que abusa de otro hijo?
Jo, com a membre d'una societat civil, si demà tinc, doncs, imaginem, i que quedi ben clar, doncs, arribés a aquest nivellàs de pecat, el tractament el tindria civil. Una cosa és el tractament canònic que em pot fer, una cosa és la conducta en què l'Església en què estiguen a mi.
No he visto a ningún cura juzgado civilmente de los que han salido demostrado que han sido violadores.
Pues n'hi ha molts, i t'ho puc assegurar. I, per exemple, una de les coses més impressionants és a l'Església americana, per exemple, a l'Església irlandesa, la quantitat de diners que s'han pagat per indemnitzacions per al que ha posat el jutge civil, i després aquí a Espanya doncs, hi ha hagut bastants casos que estan en tractament civil. És a dir, és impossible en les legislacions actuals, aquest pressupòsit seria si no hi hagués una separació i si els estats fossin confessionals. No estem en un moment en què hi hagin estat confessionals, és a dir, quan un ciutadà fa una cosa té que respondre davant de la justícia. Una altra cosa és que la justícia pugui demanar més ajuda, més informació. Què és el que en aquest moment, i ja ho va fer el papa Benet, com el papa francès, estan donant tots uns protocols perquè es sigui castigat a amagar la situació. Però que tota persona, tot ciutadà que fa una cosa no correcta, aquesta o una altra, el tema de la justícia canònica no anula per res el tema de la justícia civil.
No, lo que hace es esconderlo. Es esconder como ha hecho hasta ahora.
Amagar. És una cosa mal feta i és una cosa tan descaradament mal feta que no són paraules meves, són paraules del papa francès, no són paraules meves, són paraules del papa Benet. Això està claríssim, però vull dir, no, la justícia civil ha actuat molt i els càstigs que s'han posat han sigut molt gruixuts i especialment han sigut gruixuts amb indemnització econòmica. És a dir, hi ha hagut fins i tot algunes diòcesis que s'han escardat econòmicament per la quantitat d'indemnitzacions que han tingut que pagar per com han sortit els judicis.
Bueno, y ahora tú que me has introducido el texto, este papa que estamos viendo nosotros, los que nos definimos como... Es que yo no sé cómo definirme, porque no sé si creo en Dios o no creo en Dios, si existe o no existe, no lo sé. Quizás toda mi vida he estado buscando, por eso he tocado varias religiones y no lo he encontrado. Quizás no ha entrado en mi corazón o en mi mente, o soy muy racional como para tener una idea abstracta de lo que es algo, ¿no? Lo que más me ha gustado de este papa ha sido la cercanía con el pueblo. Ha escuchado, creo que, varias peticiones de la gente de a pie. Pero hay algo que lo tengo clavado, y es una imagen de este papa cuando bendecía los aviones de los desaparecidos de Argentina. No sé si te acordarás de eso, que él bendecía los aviones donde iban los cadáveres de los desaparecidos de Argentina. Pienso que esa imagen a mí me hizo mucho daño, porque siempre piensas que un cura o un papa o no está para esas cosas. Entonces ahí es una piedra de tropiezo que he tenido yo en mi camino a la hora de adentrarme más en esta religión.
Jo sí que puc afirmar una cosa, i aquesta la sé radicalment. En un moment en què doncs, el peronisme ha tingut una tensió molt forta amb l'Església argentina, una de les coses que va fer canviar molt el pensament del Sant Pare és el dia que veu uns avions bombardejar aquella plaça tan important del govern d'Argentina. I a partir d'aquell moment, doncs, ell està no una miqueta, està radicalment per les víctimes. Tant està les víctimes que una de les mares, doncs, que va tindre un dels fills desapareguts, va ser enterrada fins i tot a la catedral.
Però bendijo los aviones de los desaparecidos?
Allò que aquest tema no el conec, però també et diria una cosa, que és dir, moltes vegades, i crec que és una cosa important en el tema de les notícies, cal esbrinar bé la notícia. T'ho dic perquè m'estranya moltíssim, per tots els conflictes que va tenir amb els, i com va estar a prop de les mares de la plaça de Maig. Jo suposo que si les mares de la plaça de Maig haguessin tingut aquesta icona, doncs s'haguessin empipat molt amb el Sant Pare, i no va ser el cas. És a dir, ell va fer quantitat de coses, i precisament sempre l'ha preocupat la divisió que hi ha hagut Argentina amb aquestes dues ànimes tan enfrontades, i ha sigut l'autèntic patiment d'ell. I en tot cas, a lo millor no tinc arguments per poder-ho dir, no ho sé, t'ho prometo, que no ho sé. És la primera notícia que tinc, però el que sí puc donar testimoni és de la quantitat de coses que va fer per les persones desaparegudes, i la prova del nou, tota la gent que tenia una vinculació amb la dictadura militar d'Argentina no traga, no pot veure el Sant Pare i no el vol veure ni en pintura. I encara avui, doncs, els sectors, podríem dir, més doncs, propers al que havia sigut aquella dictadura, només cal entrar en els blocs per veure lo malament que parlen del Sant Pare. Sempre l'acusen d'home d'esquerres. Jo repassaria aquesta notícia perquè m'estranya bastant. No és que vulgui tallar, però és que l'horari és el que és. Ja veieu, amics, que quan dic que vull escoltar el carrer, vull escoltar la gent que no pensa com nosaltres, obro la porta, és veritat, la Carme, amb rigorositat, amb contundència, ha fet preguntes no fàcils, i ara vosaltres no quedeu-vos inquiets. Assumiu, penseu, mediteu i gaudiu del que ha estat aquesta conversa. Entre ella i jo hi ha una amistat profunda, per res queda escardada, i el que és important és poder parlar a fons de les coses. És com un dir, val la pena dialogar, i hem fet entrar el diàleg en aquesta nit. Molt bona nit, Carme.
Bona nit. Sempre és un plaer parlar amb tu, i quan vulguis aquí estic, encara que no pensi com tu.
D'acord, gràcies. Mar de Galilea.
El ressò de la setmana.
Amics i amigues, possiblement em podeu dir, però si jo vull escoltar aquest programa per vitalitzar-me amb la fe, per què em portes una visita on diu coses tan interpel·ladores? Senzillament és el següent. El pols de la nostra societat, jo tinc ganes que entri, i aquests són els debats i altres, i per això anirem portant-hi de molt diferents. Es tracta de la serenitat, l'acolliment, el saber què escoltar i anar comprenent què està volent el Papa Francesc. Una església en sortida, una església oberta, i viure amb molta pau el que tu sents, i a la vegada tenir sempre aquesta predisposició a escoltar, a interpel·lar-se, a sentir. De les paraules d'avui en queda una cosa que és molt important per cadascú de nosaltres. O hi ha conversió, o hi ha purificació, o hi ha transparència, o el missatge queda molt, molt, molt enterbolit. Que aquest advent ens serveixi per fer aquest temps de desert i poder fer això que és tan urgent, tan important, purificar-nos, convertir-nos, netejar-nos, per poder ser veritablement homes nous. Adéu-siau, que tornarem a remar.